Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, a través de les aplicacions que et pots descarregar gratuïtament al mòbil i pots triar l'emissora de Lleida també des de la web cope.es. També pots triar l'emissora de Lleida. 18 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, un dijous 17 d'octubre del 2019, les 12:20. Un altre dia, al matí, que et despertes buscant un resum del que va passar ahir a la tarda, al vespre, a la nit, de matinada. Un altre dia en què no reconeixes a la teva ciutat. Potser, em diuen, a altres llocs estan més acostumats a veure violència en manifestacions pacífiques, en veure cremar mobiliari urbà, en veure els Mossos o policia carregar contra la gent. Com dic, potser en altres llocs estan acostumats. Jo no. A Lleida, no. Sempre hem estat una ciutat cívica i ara em costa de pair els vídeos de les xarxes socials on sí reconec els carrers que s'hi veuen, les zones, però no el que hi veig, no el foc, no la violència. A Lleida no. Hi ha molta gent que em pregunta, escolta, com acabarà tot això? Tu que saps, tu que preguntes, tu que coneixes, cap on anem? Doncs la veritat, per primer cop estic sense respostes. No en tinc ni idea, ni idea. No veig res a l'horitzó on ens puguem agafar i dir, mira, anem cap allí, ens agradarà o no, però anem cap allí. No, deriva, total, total i absoluta, total i absoluta. Per a més inri, ara surt el president Torra i ja té la gran solució, ja està. Aquest home, de veritat, eh? La seva gran solució és tornar a intentar posar les urnes. Ja, tornem-ho a fer. Tornar a fracturar encara més una mica la societat, tornar a tirar una altra cortina de fum al cap i a la fi. Fins i tot Esquerra li ha dit, Esquerra Republicana li ha dit que ara no és el moment. Fins i tot Esquerra. Tot això no sigui que algú se li ocorreixi demanar responsabilitats pel que està passant, no? Perquè la culpa sempre és dels altres. I els dolents són els altres. I els de les destrosses són infiltrats, o són policies, o qui sigui. La teoria de la conspiració. Però dels altres. Aquest és el nivell polític, és aquest. I aquest nivell és el que ens ha portat on som. I és que al final, llegia ahir que ens cal un Martin Luther King català que lideri tota la revolta i unifiqui el camí per arribar a un lloc concret i comú. I llavors és on penses, i què han estat fent els polítics fins ara? I dic polítics, en plural. Tots, què han estat fent fins ara? Doncs a part de jugar al joc de les cadires, sabeu aquell joc on hi ha una cadira menys del total de persones que va girant i rodolant al voltant mentre sona una música i quan s'acaba t'hi has d'intentar seure, o sigui, no quedar-te sense cadira. A part d'això, no s'ha fet res. Res. Ho parlàvem el dimarts a la tertúlia dels polítics. Al final la política no és la culpable, són els polítics. A més, és un tema que ve de lluny, de anys, de molts anys. No de fa dos, ni tres ni cinc, de molts anys enrere. Ara la bola s'ha fet gran, s'ha fet enorme, la tenim a sobre, i ara, escolta, no, la culpa és de l'altre, jo ja vaig fer el que vaig poder, jo vaig proposar, l'altre, sempre la culpa és de l'altre. I si, quan ja és tan evident que no podem dir que no és culpa nostra, sabeu quina és l'altra resposta? És magnífica, aquesta. No, és que ell més, l'altre més. Aquesta és la gran resposta, la gran aportació dels polítics als nostres dies. Eh? Podem parlar de contenidors cremats, de petits comerços afectats, de gent ferida, de policies ferits, de destrosses de mobiliari urbà, de destrosses de propietats privades, de talls de carrers, de carreteres, de l'ocupació a la Universitat de Lleida, que això està passant de puntetes. Perquè hi ha 60 persones a dins del rectorat i no deixen accedir, que el rector de la universitat va anar allà i va demanar, si us plau, a veure si em deixeu entrar. Li van dir que no i va dir, bueno, pues, d'acord, no us altereu, que marxo. La universitat tancada. Fa dos dies, la Universitat de Lleida, l'edifici del rectorat tancat i ocupat. I el rector, doncs, mira, no busquem problemes. Tranquils, podeu passar aquí la nit, o dos, si cal. És aquest el nivell. És aquest. Cortines de fum, de veritat, per desgràcia, cortines de fum. No sigui que ens fem la gran pregunta, Però qui té culpa de tot plegat? En fi. Aquesta és la realitat. I demà vaga. Demà vaga general. Bueno, molts comerços doncs, ho tenen claríssim, encara que potser no la secundarien, com que venen els piquets informatius. Segle XXI. Estem informats de tots, de tot, però necessitem piquets informatius. Doncs demà veurem com va tot plegat. Les marxes segueixen el seu camí. La de Tàrrega han dormit a Igualada, ja han sortit. Camí cap a Martorell per dormir avui. Abans faran parada al Bruc per dinar i demà confluiran tots a Barcelona. Demà dia de vaga, dia complicat. De veritat que al final jo em diuen, però escolta, què fem demà? Mira, recomanació personal, O sigui, fes el que hagis de fer, de veritat, m'és igual ara ja. Si ets d'aquí, d'allà, d'uns o dels altres, fes el que hagis de fer, però sobretot que no prenem mal. Sobretot això, que no prenem mal. En fi, dèiem 18 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat a la província de Lleida, però aniran creuant núvols d'oest a est durant la tarda i no es descarta que deixin algun ruixet aïllat a la zona del Pirineu Occidental des de primera hora de la tarda. Les temperatures pugen 25 graus a Lleida, 24 a Balaguer, a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. El vent és variable, fluix i anirà canviant durant la tarda a component oest. Per demà divendres tindrem a la zona del Pirineu el cel força ennuvolat amb probabilitat de ruixats aïllats i dispersos durant la jornada i a la resta tindrem el cel força ennuvolat. Les temperatures patiran pocs canvis, arribarem als 24 graus de màxima a Lleida i a Balaguer, 23 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i a 20 graus de màxima a Viella. El vent serà variable, fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Escolta, que segueixen passant més coses,
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, per desgràcia, dos morts ahir i un ferit greu a la xarxa viària lleidatana en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C26 a la Sentiu de Sió. Les víctimes mortals són el conductor i el passatger i un dels passatgers del turisme. En plana judicial, el jurat popular considera culpable d'assassinar l'acusat de matar una funcionària d'ensenyament a Lleida. És el que coneixeu com a crim del carrer Acadèmia, just al costat de la ràdio. La fiscalia augmenta la petició de pena a 21 anys de presó i la defensa en demana el mínim de 15. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, parlem de bàsquet. El Cadí va debutar ahir a Europa amb una ajustada derrota a la pista del Landes francès. Va ser capaç de remuntar 18 punts de desavantatge, però les locals van acabar reaccionant per posar el 65-60 de marcador final. I en bàsquet també, el Força Lleida Oviedo, que s'ha de jugar demà divendres, està a l'aire per la vaga. El club proposa ajornar-lo i la Federació Espanyola ho ha de decidir avui.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que hi ha arribat aquest moment en el que parlem dels animals de companyia, ho fem com sempre des d'Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, Lleida. Els pots trobar també a internet, www.anadonvet.com, tot junt, així de fàcil. I després tenen el número de telèfon però que és un número que funciona les 24 hores del dia i no et pots imaginar la seguretat que et dona això com a usuari. Tens un número de telèfon on et contestaran sempre, sigui quina hora, sigui l'hora que sigui i sigui el dia que sigui. I jo crec que això és un plus, és una afegita, és una d'aquelles coses que valores. 973-266-388. 973-266-388. Amb horari comercial et contestaran doncs, des de la botiga, però si tens un problema mèdic et derivaran directament cap al veterinari que hi hagi llavors, i si truques fora d'horari comercial, tranquil, que automàticament et surt un veterinari perquè se'l passi a ser llavors el telèfon d'emergències. 973-266-388. La Marta Peguero, que ja està amb nosaltres. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, que nosaltres tenem un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Ens explicaven històries dels animals i de les vacunacions. I, bueno, hi ha algú que et deia, escolta, no, tanta tonteria, jo tota la vida he vacunat els gossos de casa i no ha passat mai res. Que no entenien perquè la gent ara s'ho planteja o no s'ho planteja. Crec que la setmana passada ens vas posar un exemple. Parlàvem de la vacuna de la ràbia, ens deies que a hores d'ara Espanya és un país lliure de focus de ràbia, però dèiem, bueno, i per què és lliure? No està malament que ho digui en aquesta cadena, no per obra de l'Esperit Sant, sinó, doncs, home, perquè hi ha una vacunació i una tasca des dels veterinaris que s'ha fet i que s'ha aconseguit erradicar aquesta malaltia.
Clar. Exactament.
Sí, per això s'ha de seguir vacunant de la ràbia, perquè hi ha gent que deia, home, pues si ja no n'hi ha, no el vacuno.
Clar, s'ha de seguir vacunant i bàsicament hem de tenir en compte que nosaltres hem erradicat la ràbia, fa molts anys que es va erradicar, però França no la té erradicada, té reservoris i els tenim als Pirineus, que els compartim. Uh-huh. És a dir, en aquest sentit, aquí tenim ja el primer foco amb el que ens poden arribar casos en el que és el nostre territori. I per l'altre cantó, Ceuta i Melilla formen part d'Espanya i també n'hi ha al nord d'Àfrica. Per tant, tenim aquí els dos focus que ens entren pels dos cantons. I els casos reals que s'han diagnosticat a territori de lo que podríem dir la península Ibèrica són precisament per això, doncs perquè han entrat per un cantó o per l'altre. I llavors hem de tenir en compte que la ràbia no només la poden patir els nostres animals. Hi ha molts altres, podríem dir, animals, insectes, que poden mantenir la malaltia sense patir-la.
Ah, clar.
Aquí
són
està
portadors.
El problema. Rates, ratpenats, i se n'han començat a veure que alguns tenen reservori de ràbia, i per això cada vegada més s'està posant més estricte i més comunitats autònomes s'estan sumant a que s'ha de ser més conscients i s'ha de seguir i continuar vacunant, perquè si no, doncs tornarem a tenir i deixarem de tenir la malaltia erradicada.
Parlàvem la setmana passada, a veure si ho dic bé, del parvovirus.
Sí.
Que era, i ens vas dir que era molt contagiós i que a més és resistent a l'ambient, és a dir, pot quedar afectada doncs, alguna cosa al carrer i no ens pensem que, mira, com que ha plogut o com que fa sol, ja està, ull, que aguanten. Ja sabeu el que diuen de les males herbes. Doncs aquestes coses també.
Normalment amb aquest tipus de malalties recomanem que els propietaris llencin tot el que tinguin a casa, que hagi tingut contacte amb l'animal.
Parlàvem del brom també, el que es coneixia com a moquillo, per entendre'ns. Uh-huh. Parlàvem de la ràbia, però n'hi ha més, no?, per gossos.
Sí, n'hi ha més. Així,
les més conegudes, o les que diguis,
quatre importants,
sí.
Les quatre importants: parvovirus, moquillo, herpesvirus i leptospira. Aquestes són les quatre importants, a més de la ràbia que ja hem comentat, vale? Aquestes dues últimes que us afegeixo. Hepatitis és una inflamació que genera el fetge, provocada per un tipus de virus que té diverses cepes, que hi ha cepes que són respiratòries i n'hi ha d'altres que acaben afectant a òrgans més vitals, i que el problema que tenim és que normalment es mantenen perquè l'animal consumeix o aigües contaminades o terrenys contaminats amb urines que poden portar d'altres animals. No té una mortalitat tan alta, però sí que es cronifica bastant i sobretot ho pateixen animals jovenets. Per això ho incluiríem amb el que parlàvem a la primera vacuna al mes i mig, posàvem parvovirus i moquillo, a les dues setmanetes, quan ja en tenen dos mesos, vuit setmanetes, és quan posaríem, afegiríem, no?, aquestes quatre que us he comentat.
Si ara dius, escolta, ben bé, porta el llapis i paper que estic apuntant, que m'he fet un caos el mes i mig, i com es deia aquesta... Tranquils, que això és molt fàcil. Te'n vas a anar d'un veterinari, que Segrià 11 a Lleida, o al 973266388, li dius, escolta, que jo tinc un gos, explica'm el del meu gos, i apunta'm els mesos i les vacunes que li he de posar, o que em recomaneu posar-li, A nosaltres ara t'ho diem des de la ràdio, però no t'amoïnis ara, si, perquè jo perquè tinc un paper escrit aquí al davant, perquè si no, evidentment, jo d'aquests noms no me'n recordo ni volent. Quina altra?
La leptospira. De tot el que hem parlat, tot ho provocava en virus. La leptospira està provocada per una bactèria, per una espiroqueta, que també el problema que tenim, i sobretot pel que es vacuna, és perquè és el que se n'anomena zoonòsica. Vol dir que és una malaltia que podem compartir, que la poden patir els animals i la podem patir les persones.
Ah, caram.
Vale? Per exemple, la ràbia també és entraria dintre d'aquest grup, perquè la podem patir tots dos i hem d'intentar controlar-les perquè, bueno, pel que comentàvem, no? fa unes setmanetes, que no ens doni més problemes i no evolucionin, perquè realment són malalties greus i que, sigui per l'animal o sigui per la persona, doncs, bueno, tenen un alt risc.
Ara he rebut un missatge al 664-526-80 que em diuen, escolta, i els gats? Anem als gats. Quines vacunes... comparteixen vacunes amb els gossos o tenen les seves?
Tenen les seves, d'acord? Vale? L'únic virus que podríem dir que comparteixen és el de parvovirus, d'acord? Vale? No és exactament la mateixa cepa, hi ha una que sí, però... Perquè podria, si jo he tingut un gos que ha tingut parvovirus, alerta si també tenim un gatet petit a casa.
Vale?
Perquè hi ha una d'elles que sí que comparteixen, és de moment l'única. En gats es diu d'una altra manera, vale? Estaríem parlant de panleucopènia. També és una miqueta el que parlàvem, bastant contagiós, no tenen tanta diarrea, és una miqueta més a nivell de vòmits el que podem veure, però que també té un alt percentatge en mortalitat i que s'ha d'anar bastant amb compte.
Estem amb els gats ara, estem amb els gats. Aquesta, quan la poso també és el mateix. El que passa és que els gats no tenen el hàndicap d'haver de sortir com els gossos, és a dir, els gossos de seguida el pots treure a passejar, i un gat un pot pensar, bueno, però escolta, jo com que no l'he de moure de casa...
Clar, en aquest sentit, normalment, i sobretot és per el que són les caques i els pipis, no?, que els propietaris dels gossos demanen, sisplau, acabeu d'una vegada de vacunar, que jo vull que m'ho faci tot a fora, que m'ho està fent tot a casa, no? En aquest cas, amb els gats, no tenim aquest problema, a no ser que siguin de camp, i normalment es vacuna una miqueta més tard, començaríem als dos mesos, vale? Posaríem, normalment es posa ja directament per les tres tipus de virus, el que us comentava, el panleucopènia, la rinotraqueïtis felina, que perquè així ho entenguem una mica tot, seria algo semblant a la grip, vale, nostra.
Són que de xafats.
Sí, diferents virus, i també hi ha alguna bactèria que ho veuen complicat, vale? I en aquest sentit, aquí sí que tenim el problema que... bueno, i calicivirus, perdona, que ara me n'oblidava. I aquí ja ve en controvèrsia dos virus més que hem de tenir molt en compte en gats, que són la leucèmia i la immunodeficiència felina. Són dos virus que en principi només existeix vacuna per la leucèmia felina, que avui en dia no tenen cura. La immunodeficiència, doncs, estaríem parlant semblant al SIDA d'humana, i la leucèmia ens afecta a nivell de la mèdula òssia, de la generació dels glòbuls vermells, els glòbuls blancs, les nostres proteccions, i que de moment tenen tractaments pal·liatius, però que no tenen. Aquestes dues malalties normalment les pateixen els gats que estan fora de casa.
O sigui, no tenen cura, però els podem vacunar.
Només de la leucèmia,
es pot vacunar,
i sempre s'ha de fer primer el test per assegurar-nos que són negatius. També s'ha de tenir en compte que això sempre us ho explicarem, veniu abans i us ho comentem.
Clar, és que aquí estem donant informació genèrica, després cada cas...
Clar, aquí s'ha de veure quina edat té l'animal, fer el test quan s'ha de fer, perquè hi ha vegades que s'ha de repetir, doncs perquè el contacte amb un patogen no significa que el dia següent em poso malalta o malalt al gosset, és que poder passar una setmana, 10 dies, depenent de quin tipus de virus o de quin tipus de bactèria és, i llavors sorgeix el problema, la sintomatologia, i és quan hem de començar a investigar.
Després de vacunar un animal, gos o gat, és igual, hi ha algunes reaccions comunes o depèn de l'animal? És a dir, jo recordo quan em vacunaven, que per exemple a mi, la del tètanus, crec, a mi em donava febre. Tenia febre un dia, poca, però en tenia, i xafat, i un mal de braç que no veguis, per exemple, eh?
Sí.
Ho podem esperar, això, dels animals,
sí,
també?
Sí, sí, sí. Normalment sempre ho expliquem. Reaccions en poden haver dos. Les reaccions habituals a una vacunació, que podríem parlar, doncs, això, que augmenta una mica la temperatura, podem arribar a tenir febres. Hem de tenir en compte que els animals tenen un parell de graus més de temperatura que nosaltres de normal. La seva temperatura normal és entre 37,5 i 38,5. Aquí estaríem bé. A partir de 39 consideraríem febre. Això és un punt important. Per l'altre cantó, poden notar molèsties a la zona on s'ha punxat, doncs perquè li piqui més, alguns, si, i sobretot si es mouen, doncs es pot fer una reacció una miqueta més que generi un petit voltet. Podem notar que el gos està més apàtic, que no vol moure's, que no vol sortir, que no vol menjar. En principi això fins a aquest cert punt és normal, i normalment dura el que acaba de passar del dia des de que s'ha punxat, unes 24 hores. A partir del dia següent tenen que estar perfectes, i si no és així, trucadeta.
Molt bé. Molt bé, doncs hem parlat de vacunacions, que segueixen sent importants, eh?
Que em faltaria una coseta, que us he dit que en donen dues reaccions. La segona reacció és que passa menys sovint, però és reaccions al·lèrgiques.
Ah, clar.
Que, és a dir, la vacuna en aquell animal en concret pugui sentar-li malament. Normalment són els excipients que es col·loquen a les vacunes perquè es mantinguin fins que s'inoculen, fins que es col·loquen a l'animal. Vale? Llavors, en aquests casos, normalment és molt més ràpida la reacció, la veiem als... Hi ha alguns que en segons d'haver inoculat, d'haver posat la vacuna, i hi ha d'altres que en 10-15 minuts després de la vacuna, que encara rondeu a prop nostre. Què podeu veure? Pues que, per exemple, se'ns infla la careta, se'ls fica una cara com si fos un globito, o que de cop i volta comencen a vomitar, i dius, però si no li he donat res, li han donat una petita xutxa i no té cap sentit, o que es queden super paralitzats, com immòbils, de que no em puc moure. En aquests casos sí que és molt important que, davant del dubte, truqueu i parleu amb un veterinari.
973-266-388, mira, jo et dono aquest número de telèfon, 973-266-388. És que l'he vacunat a les 8 de la tarda i a les 9 a casa, no sé què li passa, no passa res, pots trucar a les 9, a les 10, a les 11, a les 12, les urgències sempre passen de nit. És així? És o no és?
És Murphy.
És Murphy. Sempre. Si tens un contratemps, tranquil, que serà de matinada. Doncs tranquil, perquè el telèfon d'anada a un veterinari funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. 973-266-388. El tema de la vacunació, que n'hem parlat aquests darrers tres programes, que és important, i que si us ha quedat cap mena de dubte, us atenseu a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 de Lleida. Estaran encantats de rebre-us i encantats de seure-us amb vosaltres i que li expliquis, escolta, mira, jo és que ho vaig escoltar a la ràdio, però no m'ha quedat clar. Jo tinc un gos, o tinc un gat, o tinc un conill, o tinc una fura. Què he de fer? I ja està, i us explicaran el vostre cas. Marta Peguer, escolta, que ha estat un plaer, com sempre, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marta. Minut i mig, arribem a 3/4 darrera hora. La manifestació convocada per estudiants ja està en marxa, estaven sortit des del rectorat, han pujat per Ramon i Cajal cap a la zona alta, sortiran cap al passeig de Ronda, baixaran fins a Lluís Companys, tornaran a sortir a la Rambla d'Aragó i tornaran a acabar davant de l'edifici del rectorat. Ho dic perquè si t'has de moure per aquestes zones, doncs que sàpiguis que evidentment hi haurà talls de carrers.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja saps que els dijous, ara, amb aquesta sintonia i en aquesta hora, minut amunt, minut avall, ens arriba el nostre nutricionista per parlar de salut i de nutrició. Cristian Didier, què tal? Buenos
días.
Hola,
Ricard, bon dia, com estàs?
Amb el Cristian Didier, que és nutricionista, que forma... Bueno, que el trobeu a Disanta Nutrició, busqueu a la plana web i des d'allí sortirà cap a totes... tota la seva actualitat i notícies i sortirà cap a totes les xarxes socials, eh? Per cert, a Lleida, que ara no us ho recordava, a la web ho tens, estan al Cal de Porqueres 76. Allí us trobaràs, eh? Demana hora abans perquè el Cristian, a l'agost ja li demano hora perquè vagi venint els dijous aquí, si no,
bueno,
no hi ha manera.
Ara, esto es una cosa que no hemos comentado, tenemos ahora tres sedes. Hemos abierto en otros dos sitios más, y porque los enfoques son diferentes, estamos abiertos en el
Eque, supongo, Eque, para todo el tema deportivo.
Exacto. Y luego ahora hemos abierto una sede nueva en el Centro Médico Kine, muy conocido de Lleida desde hace mucho tiempo, un centro de atención médica, de fisioterapia y de logopedia. Ajá. Y tenemos un perfil de paciente de dolor, especialmente de recuperación articular, recuperación de lesiones, fibromialgia, fatigas crónicas,
que
un
ya
perfil muy diferente, que trabajamos bastante, sabemos bastante de dolor y nutrición, dolor y nutrición, y es un sitio muy, muy interesante desde el punto de vista de nutrición. Ahora el dolor está en el punto álgido, desde el punto de vista de la salud.
No, que además lo hemos explicado, que potser no fa miracles l'alimentació, però ajuda. Cadenar sempre de la mà del tractament mèdic corresponent, evidentment, però escolta, tot suma i per tant no ho hem de deixar pas. Cristian, nos pusimos muchos deberes, estem aquí triant, però hay uno que teníamos en la lista, que nos lo habían pedido también en tus redes sociales, a nosaltres també al nostre WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180, y es un tema que creo que no hemos hablado nunca, o al menos a nivel monográfico, y es el tema de la fibra. Hace muchos años se puso de moda fibra por la mañana, y todos los cereales llevaban un extra de fibra, cuando teóricamente ya lo tenían que tener. Después resulta que no llevan la mitad. La fibra. Bueno, ¿qué es la fibra? ¿Por qué es importante y dónde la encontramos naturalmente?
Claro, por cierto, que la fibra es otro de los ingredientes importantes de la etiqueta, que sí, nunca miramos.
Vaya, es verdad.
¿Vale? Entonces, pues eso, hidratos de carbono, proteínas, grasas, sal y fibra. Y es importante mirar que tenga una cantidad importante. Bueno, la fibra es de aquellas sustancias de que siempre haces dudar y dices, ¿y ahora cómo la encuentro y qué tipo de fibra hay, ¿no? La fibra, básicamente, cumple una función muy, muy importante en la salud y ahora me pongo un poco serio porque realmente es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, la fibra es una sustancia muy parecida a los... Bueno, forma parte de los hidratos de carbono, es una cadena de ingredientes así muy larga, y este componente tiene una peculiaridad, y es que el intestino no puede absorberla. Es decir, yo me la como, pero no tiene la capacidad de romperla o de trabajarla, metabolizarla, para absorberla y utilizarla, ¿no?, para el cuerpo. Es decir, que este componente se queda en el intestino. ¿Por qué es tan importante? Porque es el ingrediente principal para nuestros microorganismos. Todas esas microorganismos y toda la salud del intestino dependen básicamente de nuestros microorganismos y de las sustancias que tenemos en el intestino. Gran parte de las enfermedades parten, o el origen, es porque nuestro intestino no es un intestino saludable. ¿Y cómo hacemos que nuestro intestino sea saludable? Una de las maneras es ayudándole, dándole la fibra necesaria para que estos microorganismos se alimenten correctamente. Bueno, la fibra, básicamente, hay de dos tipos, ¿vale? Una es la fibra que llamamos insoluble y la otra que llamamos soluble. La fibra insoluble, o la fibra que es más enrevesada, más larga, vamos a llamarlo de esta manera, esta fibra es el alimento principal de unos microorganismos y se utiliza especialmente para tener un buen bolo alimenticio, ¿no? Mejora el estreñimiento, el tránsito intestinal es más regular. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en la parte externa de los cereales. Entonces, ese arroz integral que tiene en la parte externa una cascarilla, esto es fibra insoluble. ¿Dónde más la encontramos? La piel de la legumbre es fibra insoluble. La piel de las frutas, las fibras estas tan finitas de las verduras, es fibra insoluble. Esta fibra llega al intestino, se forma un amasajo, una emulsión de un montón de sustancias, da alimento a los microorganismos, a algunos, y favorece el tránsito intestinal. Evita que se inflame este intestino, que se llene de gases, que pues hay bastante tránsito. Se recomienda entre 30 y 50 gramos al día de fibra, no es poco. Y necesitamos comer alimentos integrales, frutas, verduras y todos estos alimentos que son ricos fibrosos, ¿no? Esta es la fibra insoluble, muy importante para el tránsito intestinal. Luego tenemos la fibra soluble, que es otro tipo. Es prima hermana, pero esta fibra no es tan fibrosa, valga la redundancia, no es tan larga, no es tan difícil para el intestino. Y esta otra fibra cumple otra función. Sobre todo cumple la función de generar consistencia al bolo alimentario. Y lo que hace es, para estas personas que tienen tan... Hay personas que van 7, 4, 5, 6, 7 veces al día al lavabo, muy líquidas.
¿Cuántas?
7 veces, 5 veces
al día. Eso es una alteración, ¿no?
No tiene por qué ser una alteración, simplemente que este intestino del todo no está del todo saludable, ¿vale? A veces pensamos solamente en el estreñimiento, pero en el otro sentido también pasa.
Ajá.
Esta fibra...
Un día tenemos que hablar de la cantidad de veces
de ir al baño.
Hay quien te dice una al día como mínimo, hay quien te dice cada vez que comas...
Tres o lo que sea, ¿no?
Y hay quien te dice cuantas más mejor.
Cuantas más mejor.
Yo supongo que también hay aquí un máximo,
sí,
y un mínimo, ¿eh?
Entonces, bueno, estos dos tipos de fibra son muy interesantes. La fibra insoluble, por este motivo que hablamos, y la fibra soluble es aquella fibra que se genera sobre todo en las féculas. Es decir, si encontramos la fibra insoluble en la parte externa, en la piel de la legumbre, la piel de los tal, la harina integral, todo esto es fibra insoluble, y la fibra soluble es la fibra que se genera en las féculas. Para poneros un ejemplo, si cogéis una patata y la ponéis a hervir, cuando la dejáis en la nevera de un día para otro, esta fécula que tiene se transforma un pelín y se forma en la fibra insoluble. Esta fibra es muy beneficiosa para el tránsito intestinal, genera mucha salud intestinal. Se ha relacionado con el cáncer de colon, prevenir el cáncer de colon, previene el estreñimiento, previene, tiene salud intestinal, genera los microorganismos del intestino se alimentan de esta fibra, se generan sustancias que van al organismo y son beneficiosas para la salud. Es inmenso el poder que tiene la fibra, por eso legalmente está tan regulada, porque es muy importante que una persona tome fibra de los dos tipos. El ingrediente, por eso llamamos superalimento una legumbre, porque tiene los dos tipos de fibra. La fibra insoluble, que es la parte externa, la piel de la legumbre, es más dura, está cumple otra función, y la fibra que está dentro de la legumbre, que cumple otra función.
Oye, esto que decías, un inciso, esto que decías de la patata, porque esto te lo he oído más de una vez, cojo patatas, las hago al vapor, o las hiervo, da igual, y entonces las meto dentro de un tupper y las dejo en la nevera 24 horas.
24 horas.
Esto ¿con agua o no?
No, hervidas en la nevera de un día para otro.
Y no le tengo que hacer nada, esto nada. Ya pasa este proceso.
Sí. Entonces, dentro de este proceso, la fécula que la patata tiene unos procesos de transformación y se transforma en fibra soluble. Esta fibra...
Y después, al cabo de 24 horas, me la como normal.
Te la comes normal. Sobre todo para las personas que tienen hinchazones, molestias intestinales. Ahora voy al lavabo, ahora no. Ahora voy, estoy 3 días sin ir y luego voy 3 días, hay 3 veces seguidas, ¿no? Muchos problemas intestinales. Transformar la fibra que tiene estos las féculas, dejándolas en la nevera de un día para otro. El arroz también tiene propiedad, ¿no? Lo que vayamos comiendo, hay algunas sustancias un poquito tóxicas que pasan a la sangre, porque el enterocito es una barrera.
Vale.
Que no permite el paso de sustancias tóxicas adentro del torrente sanguíneo. Y si tenemos enterocito muy muy fuerte, ninguna sustancia pasa, tóxica, negativa. ¿Cómo hacemos que este enterocito, estas paredes sean muy muy rígidas y se unan como con cemento? Dándoles fibra. dándoles fibra, tanto soluble como insoluble. Necesitamos que estos microorganismos, estas vellosidades que tiene el intestino, que tiene unos pelitos que hacen que fabrican un montón de sustancias positivas, hay que darles fibra, soluble e insoluble.
Que funcione.
Y no solo me vale que la mañana te compres unos cereales integrales. Has de comer.
Cuidado, y mireu els ingredients.
I mireu els ingredients. Perquè no me vale el Chocapic.
No.
Con fibra.
No, vale. Es verdad. Oye, copos de avena a pelo.
Copos de avena a pelo es un muy buen alimento que tiene mucha fibra soluble y mucha fibra insoluble. Os recomiendo que dejéis la avena la noche anterior en un poco de agua o en un poco de leche.
¿Ah, sí?
En la nevera, al día siguiente se te ha transformado un poquito esa fibra y además digestivamente es un poquito más fácil, no está tan tan acartonada, vamos a decir.
O sea, yo compro, por ejemplo, unos copos de avena, que no los compra nadie, es curioso, porque claro...
El estante siempre está ahí.
Sí, sí, no tienen gusto, no tienen chocolates, no tienen historias. ¿Los preparo la noche antes?
Sí, sí.
Y ya los dejo... Pero claro, será una pasta.
Bueno, pero ya está muy rica, probarla.
Entonces, y hace este cambio también.
Sí, claro.
Entonces, vale.
Por la mañana yo le pongo un poquito de canela... Pongo esta fruta que me viene congelada, tipo arándano, tipo fresa, que hay muchos supermercados que
tienen. ¿Qué cantidad?
¿De avena?
Recomienda, sí.
Esto es muy individual. Escuchar el cuerpo un poquito lo que necesitéis. Si ponéis...
O sea, no hablamos de 100 gramos,
La avena no es un alimento...
6 cucharadas soperas.
Lo que necesitéis, para que durante la mañana no necesitéis mucha cuestión. Para aquellas personas que tienen, que ahora me preguntan en directo, las personas que tienen más problemas de estreñimiento, podéis utilizar el salvado de avena, que es un poquito diferente al copo de avena. El salvado de avena tiene muchísima más fibra integral que no fibra insoluble que no la soluble. Entonces ayuda un poquito más al tránsito intestinal, ¿vale? Da mucho de sí, en la fibra.
No, ja ho sabeu, ja ho heu vist, que de fibra no només n'hi ha els cereals de l'esmorzar. No, ha d'estar present en totes les menjades durant tot el dia. I ja avui hem conegut 3 truquets interessants, que res, només és fer el mateix que feies, però canviar l'horari i tens encara més avantatges. Això, com sempre, ens ho ha dit el nostre nutricionista, el Christian Didier. El trobeu a Dissanta Nutrició, alcalde Porquera 76, si voleu anar físicament, a part de que tenen 2 centres més, però són més específics per l'esport i pel dolor. Si teniu qualsevol d'aquestes dolències, encara que aneu al alcalde Porquera 76, us derivaran cap al lloc i us tractaran igual. A internet, Dissanta Nutrició, i també a totes les xarxes socials i al YouTube. Cristian Didier, como siempre, un placer. Nos estamos aproximando a la castañada.
¡Qué tan, bueno! Tan.
Ya en parlarem, ¿eh? Cristian, gracias.
Gracias, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, cobrim la finestra dels records. Cap on o cap a quan anem avui?
Mira, ahir vam parlar de l'Albi, sí? I ens va quedar al tinter alguna cosa que avui vull arreplegar i tornar a oferir-la als lectors. I és la cova de l'Albi, una cova que ara en parlem. Perquè just pel costat de l'ermita de Sant Cosme i Sant Damià, que vam acabar aquí parlant de l'ermita de Sant Cosme i Sant Damià, arrenca un camí que per nosaltres hem anat seguint avui i que serpenteja per conreus, camps d'ametllers i d'oliveres, clapes de bosc en una senda planera i suau que, en 3/4 d'hora, portarà el visitant fins a un paratge idíl·lic, ja que aquest camí ens portarà fins a les embistes del riu Set, que avui baixa més aviat sec. Travessarem per sobre d'un pontarró i accedirem davant mateix d'una gran cova, al costat esquerre del riu, on es venera la Mare de Déu de la cova. Aquesta imatge es va construir d'una manera molt peculiar, ja que era exposada al carrer i cada persona podia esculpir-la si donava un o dos cops, amb la qual cosa tothom va participar en la seva realització. És un fet ben significatiu i únic, tot i que l'acabament va ser a través d'un artista. És una imatge senzilla, però que per la ubicació del paratge o bac de la cova, del riu que discorre als seus peus, més d'un visitant evocarà la similitud d'ubicació amb el lloc de Lourdes de França, encara que el turisme aquí i fins ara no ha tingut tanta transcendència, però que personalment estic segur que a la llarga, i a mesura que es conegui aquest lloc, més d'un visitant hi farà via. El paratge rep la visita anual en aplec de tota la població, el primer diumenge de setembre. Ah, i si un té set, a més del riu d'aquest nom, pots adollar-la en la mítica font de la Teula. Aquell que vulgui gaudir d'un bell paratge, el convido, tot caminant, a arribar-s'hi fins a la cova de l'Albi. Segur que no quedarà defraudat. Mm-hmm. La dita, com cada dia, diu, no encarreguis a un altre el que puguis fer tu. O sigui que...
No sé si per desconfiança o perquè no, o perquè no vagueguis, per
tot, per tot.
No ho sé. Gràcies,
molt
Joan.
Molt bé, adéu.
Doncs apa, menys d'un minut arribem a la una. Per cert que l'Ajuntament de Lleida ja ha fet una primera valoració econòmica del que s'ha estat fent aquestes nits. Ara ho valora ja en 80.000 euros els danys per contenidors cremats, però res dels negocis, els comerç privat i d'altres coses. Això cadascú ja se'n farà càrrec, saps? 80.000 euros. Ara recordo que van, més o menys era aquesta quantitat la que van dir que havien aconseguit de més, baixant no sé quin tant per cent els sous o les despeses, que ben fet està bé, eh? Però ja ens ho hem gastat amb això. En fi, senyals horaris, la una i després les escapades de COPE amb David Velasco.